És hora de parlar avui d'un tema molt interessant que segurament molts dels nostres oients en moments han tingut que posar límits, no?, als seus fills, filles, i de fet tots hem de posar límits, com adults també. Mireia Serra, benvinguda.
Hola, Neus, què tal?
La Mireia Serra, la nostra i d'altra gent, evidentment neuropsicopedagoga, que tenim al programa. Ella també és psicopedagoga del Petit Palançó, i amb la Mireia parlem de neuropsicologia i parlem d'aquestes coses que són importants a tenir en compte en l'educació dels nostres fills i filles, també en com funciona aquest cervellet que va creixent, i per tant, si sabem com funciona i l'entenem, potser podrem comunicar-nos i educar d'una manera millor, no? Mireia, vam estar parlant del cervell, que per cert va tenir molt èxit, el pis de dalt i el pis de baix.
Que bé.
L'hem utilitzat jo personalment, però sé que més gent també l'ha utilitzat.
Que bé, me n'alegro.
Per fer una mica aquests símils d'explicar, no?, que tenim aquests dos pisos al nostre cervell, que va molt bé per explicar-los als nens i entendre també una mica les emocions, aquesta taula, aquestes potes que tenim i tot plegat.
Que bé.
Avui volíem entrar en el tema dels límits. És, Mireia, un dels grans temes, no?
És un dels grans temes, sí. De fet, en parlem molt sovint, amb famílies, amb mestres, amb companys, i la veritat és que és important tenir clar, no?, com poder-ho fer, perquè no deixa que nosaltres som un model, no?, pels nostres nens, i és important aquest com ho fem, no? De vegades no és tant què fem, sinó de la manera que posem aquests límits.
Clar, de fet, moltes vegades passa, ara, amb el tema dels mòbils, que demanem, no, als nens que limitin l'ús de les pantalles i no ens n'adonem que nosaltres el fem servir molt més del que potser som conscients. Sí. I llavors veus que clar, el mateix nen t'ho pot dir, no? Ah, però tu estàs, i penses, ostres, sí.
Correcte.
No? Soc un model sense adonar-me compte. Agafen moltes més coses de les que ens pensem, no, Mireia?
Totalment, totalment.
Van com un
radar. Ens miren molt més del que ens sembla, ens escolten molt més del que ens sembla, i de fet nosaltres mateixos estem reproduint models, no?
Cert.
De fet, nosaltres com adults moltes vegades no ens n'adonem i reproduïm models dels nostres pares, avis, i tot el que portem après, de vegades de manera inconscient, fins i tot.
I tant, i tant. Aquests límits, normalment quan parlem de límits associem a càstig, no? Antigament, sobretot, bé, antigament i no tan antigament, però el fet de un càstig és un límit. No té res a veure. Com va lligat tot això, Mireia?
Clar. Mira, a mi m'agrada diferenciar un límit d'un càstig, no? Abans te deies, és més important el com ho fem que no el què fem, eh? Però és això, el càstig no deixa de ser adoctrinador, no? Quan... ara permetem posar l'exemple, no? Però quan amb un animal, no, hi ha alguna cosa que no fa bé, acabes com castigant o donant un premi, no? De dir, em dones la pota, doncs no et dono galeta, és un càstig, no?
Clar.
Si em dones la pota, et dono una galeta, no? Permetem fer aquesta comparació,
sí, i tant.
Però sí que no deixa de ser que aprenen amb això, no? A nivell de càstigs i de recompenses,
també,
exacte. Llavors això, ja he parlat, adoctrinador, no és educatiu, no? Perquè llavors els nens acaben fent només a canvi de, no? O només perquè l'adult m'ho demana, no? Llavors, quan el nen aprèn que faig les coses només perquè l'adult m'ho demana, i m'ho demana d'una manera taxativa, a més, moltes vegades, és, ho faig mentre tu estàs present, però difícilment ho farà quan l'adult no sigui present,
clar,
no? Llavors, aquí el que a nosaltres ens interessa és educar, no? Llavors, per educar, bueno, ho podem canviar la manera, i aquí seria el límit, no? I com posar aquest límit.
Clar, perquè sempre es parla, no? És que em porta el límit, no? És a dir,
exacte,
els nens estiren i proven, en certa manera, com buscant o sabent fins on es pot arribar, no?
Exacte. De fet, els nens, evidentment, a nivell genètic, no hi entenen, de límits, no? És un tema educatiu, és un
ho han d'aprendre. També és un tema de societat, perquè també cada societat hi ha límits diferents amb coses, no?
Correcte, correcte. No? Llavors, aquest em porta el límit, de vegades, i aquí alerta, perquè mira, aquest ja serà un altre tema de parlar, Neus, no? Perquè de vegades és que ets tan sensible, és que sempre em fas cridar, no? És que, alerta, perquè estem posant etiquetes, però aquest portar-nos al límit no és altra cosa que el nen el que ens està demanant és com ho haig de fer, perquè jo no ho sé fer, no? Llavors aquí hem d'acompanyar, hem de dir, mira, va, jo si vols t'ensenyo una manera, provem una altra manera de fer-ho, no? Perquè els nens aprenen a partir d'assaig i error, no? Llavors, evidentment, ens equivocarem molt. Per nosaltres, els psicòlegs, és important l'error, no? L'error es viu com una cosa positiva, perquè no deixa de ser una oportunitat d'aprenentatge.
Clar.
No? Llavors, una mica, és aquest canvi de mirada, no? De dir, ostres, quan un nen ens sembla que ens està portant al límit, és una manera de demanar-nos ajuda, de dir, com ho puc fer?
Clar.
No? Llavors, una mica, la qüestió seria de dir, va, quina diferència entre el límit i el càstig? El càstig és en el moment que passa, i després evidentment hi ha una conseqüència, però no està avisada ni anticipada, i després, en un futur, aquest nen ha fet un aprenentatge de que m'he portat malament, hi ha hagut una escridassada o hi ha hagut alguna conseqüència, però després d'això, què faig després d'això? No ho sé. El límit canvia una mica. El límit és, ha passat una situació. Moltes vegades, quan passa una situació, en aquell moment jo dic, poca cosa podem fer, no? De vegades és, mira, ho deixem passar, fem els ulls així una mica, no?, a la vista grossa, i deixem que es calmin els aires, i quan la cosa s'ha calmat és quan podem aprofitar per posar el límit, no? Llavors és dir, ostres, mira, això que ha passat abans, o aquesta situació que hem viscut, no ha sigut agradable ni per tu ni per mi, no? Ha passat això. Llavors, com ho podem fer una altra vegada quan torni a passar? No? Fixa't que estem anticipant, no? I estem ajudant que el nen, no? Allò que dèiem l'altre dia, ajudar aquest planificar, aquest dir, ostres, és veritat, això ha suposat un problema, no? Doncs com ho podem fer? Estem modelant una altra vegada. Doncs va, mira, què faràs tu i què faré jo? No? I, ostres, mira, doncs quan torni a passar això, què et sembla si jo t'aviso? O què et sembla si ho fas d'aquesta manera? I jo te puc ajudar d'aquesta altra? No? I intentar fer com una mena de pacte, no? De dir, si ens trobem en aquesta situació, ho podem trobar d'aquesta manera. I aquí ve lo important, eh? Què passarà si
això no
es compleix? Perquè, evidentment, no deixa de ser un aprenentatge, i no sempre el nen dirà, oh, que bé, mama, m'has posat un límit.
No.
No, i ara això és el... No, evidentment, ells proven, i de vegades l'opció fàcil és quan no hi ha límit, no? Però aquest què? Què passarà si, de fet, les persones funcionem igual, no? Fixa't que no, un límit no deixaria de ser les normes de circulació, no? Uh-huh. Que hi ha pel carrer, o no, imagina't que nosaltres sempre aparquem el cotxe davant de casa nostra, mai ens ha passat res, i un dia, de cop i volta, pum, ens posen una multa. Ostres, què ha passat? És injust. Aquest sentiment d'injustícia que els nens
el tenen
molt elevat, però perquè realment és així. Ningú m'ha avisat. Jo sempre ho havia fet d'aquesta manera. Per què ara hi ha un càstig? Per què ara hi ha una multa? No? És diferent que si jo uns dies abans t'aviso, et poso uns cartells i et dic, mira, a partir de tal dia, aquí davant de casa no es podrà aparcar. Per tant, si tu hi aparques i arriba el dia, hi ha una multa, aquí no és injust, no? Ens podem enfadar, però...
Perquè ens anem en descuidat o pel que sigui, però no és que no se'ns hagi avisat.
I en aquest cas depèn del nen, o depèn de nosaltres mateixos, no? En canvi, de l'altra manera, depèn de l'adult. El càstig i la conducta estan en mans de l'adult. Jo et controlo i et controlo jo. En canvi, el límit depèn del nen. El nen és el que diu, ostres, si jo faig això, sé que hi ha unes conseqüències, per tant, què faig? Em convé? No em convé? No? El que estem... Quan parlem d'aquest convé, no estem fent altra cosa que posar... Recordeu quan parlava d'aquell ventromedial l'altre dia, eh? De posar aquesta balança de dir, ostres, pujo en el pis de dalt, baixo en el pis de baix, i això no es deixa de ser la maduració d'aquest prefrontal, de dir, el prendre decisions, això que costa tant, no? I estem fomentant aquesta presa de decisions de això em convé, no em convé, ho faig o no ho faig, en funció de què? En funció de les conseqüències que això té, i en funció de si d'aquestes conseqüències depenen, em fan mal o em convenen o em convenen.
Clar. Ara, explicant-ho d'aquesta manera, és cert el que dius, que és tot un aprenentatge, per tant hem d'anar marcant una mica amb un pacte, no? I amb, important el que dèiem, no? I amb una conseqüència després si això no es compleix. Perquè, clar, hi ha etapes de no. Hi ha etapes que els pares ens desesperem, i segur que amb els
clients
els hi ha passat igual.
A mi mateixa.
Que és, no? Que és aquell no. Hauríem de no. I tal, i no, i suposo que són etapes també maduratives, i
totalment.
Que tu al seu moment penses, com ens quedem aquí, no ens en sortirem, però després passen, no?
Totalment, sí que és important, no? És evidentment, hi ha etapes, hi ha moments que tot és el no, tot és el per què, i tot ens ho qüestionen, i no ens ho posen fàcil, eh? Jo de vegades dic que els pares hem de fer un doctorat com a pares, eh? Però sí que, mira, de vegades també és la manera com els acompanyem, eh? I llavors, de dir, ostres, de fet, el límit nit tampoc funcionaria si nosaltres, aquell dir, és que ja t'ho he dit, és que ho veus, és que... Ja estem cridant, no? Llavors, el límit ens ajuda també a estar tranquils nosaltres, no? I quan el nen és tot no, doncs podem baixar el seu nivell, mirar-lo als ulls i dir, mira, jo això ja t'ho he explicat, ja saps quin és el límit, ja saps quina és la conseqüència, per tant, ara ja depèn de tu, decideix a veure què vols fer, si això o això, i ja està. I no cal donar més explicacions, no cal donar més discurs, no cal anar més al darrere, no? I sobretot, que això és el que ens costa de vegades, és fàcil de dir, però aquesta tranquil·litat, no? De dir, qui avisa no és traïdor.
Sí. No, acabar perdent els papers, que tots ens ha passat alguna o altra.
Normal,
i també. I després et sents també fatal, després,
que com també adult. Et diré una cosa, de fet... quan posem límits ben posats i quan hi ha aquesta complicitat entre el fill i els educadors, pares, mares, avis, en un moment donat, si diem un no taxatiu, tampoc fa cap mal. No, perquè no deixa de ser que ja s'ha creat una relació, un vincle d'empatia, de la mama m'entén, el papa m'entén, i ja hi ha una base ben posada, no? I evidentment també hi ha moments que un no taxatiu també funciona, no?
Sí, sí.
No, perquè ara no toca, no? I ja està.
I a vegades aquest sobreexplicar, que també tenim, en alguns casos,
correcte,
que llavors entres com en el bucle, acabes tu també allà dins intentant raonar 30 vegades, no? Potser si això ja està fet...
Exacte.
Tu també, frenar, s'ha acabat, és a dir, fins aquí, no? Perquè a vegades entraries en discussions eternes que no acabaries mai més,
totalment,
no? Quan ja hi ha el límit posat...
Exacte.
El que passa que el límit important, el que deies, Mireia, posar-lo no en el moment de la crisi, sinó en un altre moment.
Sí, perquè en el moment de la crisi, evidentment, és un moment que els pisos de baix, aquest món emocional, està cremant, no? I hi ha molt malestar. Llavors, intentar posar un límit en aquest moment no serveix d'absolutament res. Per això jo dic, de vegades és... Bueno, no, ens armem de paciència, ho passem com podem, i si hem cridat, després demanarem perdó, passa com passa, però després, quan tot torna a la calma, sí que és el bon moment per això, per assentar-nos, per buscar un moment d'estar tranquils i dir, mira, abans jo m'he sentit malament, tu segur que també t'has sentit malament, va, com ho podem fer? Perquè això ens passa sovint, doncs va, trobem una manera que aquest pacte que deien, aquest negociar, que no deixa de que li estem oferint una ajuda al nen, que és el que dèiem, és el que al cap i a la fi ens està demanant.
Ara, per exemple, pensava en un exemple concret. Un, vas al supermercat, no? O vas a una botiga, això passa molt, ja ho tenen tot molt ben posat a la mida dels nens perquè els hi encanti, no? I allò típic, no? Vull això, rabieta, a terra, el pare, mare dient, m'està mirant tothom, els altres pares, mares mirant, ho hem dit, tranquils, que això ens ha passat a tots.
Sí, sí.
En aquell moment no pots fer aquesta feina, però llavors després hauríem de tractar-ho, diguéssim. No?
Mira, jo diria, m'agrada molt que hagis posat aquest exemple, és Neus, perquè és una, bueno, evidentment és una situació molt, molt, molt comuna. Mira, jo diria, de vegades, abans d'entrar en un supermercat, en una botiga, en un museu, o allà on sigui, de vegades els pares, per por, no? El que pugui passar, comencem amb aquell... No pots fer això, no pots fer l'altre, no pots tocar... I hi ha tantes coses que no poden fer que segur que se'ns n'escapa alguna, no?
Sí.
Llavors, no, en un supermercat n'haurem dit 10 i n'hi haurà 3 que ens les hauran trobat, no? Llavors, jo canviaria aquest discurs i diria el que sí poden fer, de dir què esperem d'ells quan anem en algun lloc, no? Que de fet no deixa de ser anticipar, de dir, mira, ara entrem en un supermercat i en els supermercats, mira, què et sembla si tu m'ajudes a buscar aquests aliments, aquesta llista, els hi diem el que sí, que és molt menys que segurament que el que no. Tot i així, si ens trobem amb aquesta rabieta que tu deies, no?, i que hi haurà moments de bull aquesta xocolatina i no me la compres i ara et faig la rabieta, doncs, bueno, jo diria que en aquest moment és d'aquells moments de que poc podem fer, no? De vegades ja segurament haureu vist algun vídeo que corre por ahí de que hi ha un recurs que es diu el fer-la més grossa.
Que hem vist el pare o la mare allà estirat, eh?
Correcte! No? Que també podem, no? De vegades és un recurs que...
Serveix
que...
això, Mireia?
Mira, jo l'he provat alguna vegada, no en aquest cas del supermercat, però sí que de vegades en alguna situació que dius, ara aquí, tierra, tràgame, no sé què fer, doncs ara te la vaig a fer més grossa, i queden tan parats que funciona. Tampoc no podem abusar d'aquest recurs, perquè després ens veuen el llautó i no, tampoc. Però, bueno, un seria aquest, però sí que al cap i a la fi és això, no? De dir, mira, aquest moment ens en sortim com podem, l'acompanyem, sí que sempre i quan puguem, i si algun dia, torno a dir, a nosaltres ens surt un crit, doncs ens haurà sortit un crit, però quan tot hagi tornat a la calma, estiguem a casa, doncs mira, va, què ha passat avui al supermercat? Com ho podem fer una altra vegada? I ho tornem a anticipar. I segurament, Neus, que amb una vegada no en farem prou. I ens tornarem a trobar amb aquesta situació una altra vegada i no és que ho hagin fet malament, és simplement que ells estan aprenent. Nosaltres hem tingut moltes més oportunitats d'aprenentatge. Per tant, aquí sí que és important això, no? De dir, bueno, no, aquesta paciència, i dir, bueno, va, doncs el pròxim dia què podem millorar? I anar donant oportunitats.
I a partir d'aquí. Hi ha un altre tema que també comentaves dins d'aquí, no? Que quan fem aquesta negociació, quan parlem, o quan hem tingut una situació, perquè en tenim, no? Que després requereix tornar a reafirmar el límit, també la importància d'assumir la part nostra, no? És a dir, tu ara deies, hem fet un crit, o també nosaltres hem perdut els papers o ha passat una cosa. Poder dir, això anys enrere no es veia igual, és a dir, l'adult no podia reconèixer que feia alguna cosa que potser tampoc estava del tot bé, no?
Correcte.
Això anar canviant amb el temps.
I fantàstic que hagi canviat, no? Perquè no deixa de ser que, el que dèiem, l'adult és un model. Si nosaltres donem un model que l'adult no s'equivoca mai, no? I estem dient que l'equivocació és dolenta, no? Per tant, quan el nen s'equivoca, sóc un desastre, clar. I això ho viu molt malament. No? Llavors, poder donar aquest model que com a adult també ens equivoquem. I què fem quan ens equivoquem? Perquè aquesta és l'altra, no? De vegades amb els nens els diem, has de demanar perdó, però pensem si nosaltres també en demanem de perdó, no? Llavors, que un adult pugui donar, dir, ostres, m'he equivocat, i un altre dia, doncs, ho faré d'una altra manera i jo et demano disculpes, és un aprenentatge fantàstic.
I tant, i tant. Se'ns ha acabat el temps, el que passa és que en continuem parlant,
Perfecte.
Perquè no s'acaba aquí el tema. Encara hi ha moltes coses que, evidentment, van lligades a tot el gran i apassionant tema dels límits, sobretot a les primeres etapes, però que entenc, em miré, que, de fet, els límits els hem d'anar posant, van variant al llarg de l'evolució, no?
Oh, i tant, perquè ara ens hem centrat molt en els límits de més petitons, no? Aquestes rabietes, Però, bueno, si entréssim en el món dels adolescents, que també és un món apassionant, seria un altre tipus de límits, però el procés no deixa de ser el mateix,
Sí?
Aquest acompanyar, aquest jo estic al teu costat i no deixo de donar un model, perquè és que és així, un adolescent no deixa de practicar assaig i error per ser dur.
Clar.
Està cap al pas a la vida adulta.
Doncs en continuarem parlant.
I
Mireia Serra, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.